Què passa quan un emperador perd el poder però encara li queden anys de vida? Què se n'ha de fer? Fa més de 200 anys els britànics ho van tenir clar. La resposta és a 7.395 quilòmetres d'aquest estudi de Catalunya Ràdio. Concretament, a l'illa de Santa Helena, al bell mig de l'oceà Atlàntic, entre l'Àfrica i l'Amèrica del Sud. És on va passar els seus últims dies un dels homes que ha tingut més poder a tota Europa, Napoleó, un emperador caigut en desgràcia, desterrat, però que mantenia els deliris de grandesa i que ara també té un paper molt rellevant al Monstre de Santa Helena, l'última novel·la d'un autor català que acostuma a aparèixer entre els més venuts de Sant Jordi, però que difícilment el trobareu signant llibres. Albert Sánchez Piñol, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Què tal, com estàs, Albert?
Doncs, com tothom, no? Sobrevivint a la pandèmia i a la guerra mundial i tot això.
I tu ens obsequies amb una altra guerra?
Bueno, més que una guerra, una intriga, una trobada. Més que una guerra. Una trobada a tres.
La història de Napoleó és la història d'una gran humiliació, no? També.
A veure, és que Napoleó és d'aquells personatges tan interessants i que ho són perquè són tan polièdrics, que els pots enfocar de mil i una maneres, oi? Aleshores, a mi aquí m'interessava més que el personatge històric l'arquetip. O sigui, Napoleó Santa Helena és el mal, la destrucció, o el que vulguis, tancat a l'ampolla aquesta màgica, oi? Que bueno, Santa Helena havia 3.000 soldats, gent, això potser no ho sàpiga, vigilant que no escapés, perquè era més que un home, era més que un emperador. Era una força de la història que havies de tenir controlat. Aleshores, la idea de la novel·la és què passaria si en aquesta illa, si en aquest lloc on tenim empresonat el monstre, el visiten dos personatges molt importants a l'època.
Un escriptor i
Exactament.
La seva amant, no?
Exactament. François-René Chateaubriand, que per qui no ho sàpiga és el gran escriptor francès i europeu del tombant del segle XIX, i Madame de Custine, que és un personatge interessantíssim, que era l'amant i mecenes de Chateaubriand i de molts més altres artistes de l'època. Aleshores, és que a l'inici de novel·les, què passaria si reuníssim Chateaubriand, Napoleó i Custine a una habitació?
Cadascun d'aquests tres personatges representa un l'amor, l'altre la cultura i l'altre el poder.
Exactament.
Tu has volgut reunir aquests tres personatges en una habitació i veure què passa, perquè de fet el punt de partida és que l'amant vol anar a veure Napoleó per posar gelós la seva parella, de qui creu que no està del tot enamorat, o sigui, que ell no està del tot enamorat d'ella, no?
Llavors
diu, vaig a veure Napoleó, et posaràs gelós de Napoleó perquè Napoleó segur que es fixa en mi, però la cosa no acaba de sortir així.
Bé, és això, no? La primera frase del llibre és què s'esdevindria si reuníssim l'amor, la cultura i el poder a una habitació. I la primera part del llibre és resoldre aquesta pregunta, que fins aquí puc arribar amb l'espoiler, però en realitat és imaginable, oi, el que pot passar. Però aleshores a mi m'interessa moltíssim això, perquè fixeu-vos que Napoleó a Santa Helena és el casalot victorià per excel·lència. Estava envoltat de quatre friquis, era una casa on els fantasmes estan en vida, són la gent que l'envoltava, i ell, que és, per dir-ho així, el gran Satan, no? L'individu que en aquell moment a Europa estava considerat com que havia arrasat el continent amb les seves guerres. Aleshores, és una història que té molt de misteri, molt de por.
Molt de veritat i una part de ficció que de seguida també hi vull anar. Albert, el que passa és que Napoleó, en aquesta illa de Santa Helena, sí, estava desterrat i exiliat. Però gaudia de certs privilegis, crec que tenia servents, no?
Sí. A veure, només s'han de llegir les memòries de la gent que va passar per allà. Era tot un espectacle, aquell home tancat. Sí, era ell, la seva mansió no era una barraca, eh? Els anglesos el van tractar amb certa ponderació, perquè si no sabrien que el farien un màrtir. Aleshores, era una casa reformada, era un casalot tètric, que els vents, el fred, la inundaven. Havia una cosa que surt a la novel·la, però que és absolutament històrica. De fet, els personatges he intentat, amb la mesura del possible, que reflectir els fets històrics. A Longwood, la casa de Napoleó estava envaïda de rates. Això, fins i tot els diaris anglesos de l'època se n'enfoten, perquè aquest és el final del gran emperador, no? Viure envoltat de rates. De fet, un dels visitants es veu que una vegada es va treure el barret, el va deixar sobre una taula i el barret va sortir corrents, perquè, és clar, havia deixat el barret a sobre una rata. Aquest era l'ambient on va acabar Napoleó, no? Una cosa absolutament tètrica i fantasmal en vida, és això.
Desterrat i sense poder, que segurament és el pitjor que li pot passar a un emperador que ha estat acostumat a manar, no?
Hi ha moltes teories d'això, perquè alguns diuen que per ell ja era un bon final, perquè estava al final de la seva vida, ho sabia, aquella època també era més curta, i, bueno, tenia el món pendent d'ell, en certa manera, del seu exili. Però sí, sí, jo el presento com un personatge amargat, que està allà tancat, que té l'instint de poder, que això no el podia abandonar a Napoleó. O sigui, continuava manant encara que fos sobre les rates, no?, que tenia dins de la seva mansió. Però, esclar, és això, és el poder tancat, que no el deixi sortir d'allà perquè passaran coses.
El monstre de Santa Helena, un llibre que fa així.
Els seus enemics l'acusen de ser un home de talla curta. Fals. És d'una alçada superior a la mitjana i només puc imaginar que aquest rumor es va estendre perquè sempre estava envoltat dels seus soldats d'èlit i, en contrast amb l'entorn, ell semblava un home menut. O simplement els seus enemics volien infamar-lo. Quan els anglesos difamen Bonaparte, no ataquen tant la seva grandària com la seva grandesa.
Això és el que escriu l'Albert Sánchez Piñol al Monstre de Santa Helena. Per tenir fusta d'emperador s'ha de tenir un complex d'inferioritat, perquè sobre això també s'ha escrit moltes vegades, no?
Sí, a vegades passa. Jo ho veig fins i tot. Tinc quatre gallines i la que mana és la més petita, perquè necessita sobreposar-se. I doncs, hi ha una cosa d'aquesta. Però el que interessa de Napoleó i que he recollit en aquesta novel·la és que ell, en els seus inicis, volia ser escriptor. La gent això tampoc ho sap, però va començar com a novel·lista. Va acabar com a novel·lista frustrat perquè per la sintaxi italiana, Corsa, que no el va deixar prosperar. En canvi, Chateaubriand, que va acabar com a gran escriptor, ell el que volia era ser estadista als inicis de la seva carrera. Aleshores, són dos homes que es creuen i que en aquesta illa de Santa Helena mantenen un tour de force, no? Lluita retòrica amb Madame de Custine de fons. Però, clar, tot això es complica quan apareix l'element fantàstic de la novel·la, perquè és...
Que és el Big Creepy.
Sánchez Piñol que ha fet aquesta novel·la.
Sí, el Sánchez Piñol ha tornat a tirar de ficció. Puc preguntar-te què és el Big Creepy?
Sí, sí, fins aquí podem arribar. Tota la primera part de la novel·la està avisat que pot arribar un monstre, que pot passar. Un monstre bàsicament biològic, una mena de Moby Dick gegantina que ve a pondre ous, amfíbia, a l'illa. O sigui, però a mi el que m'interessa d'aquest monstre és els canvis, la sacsejada que fa les relacions dels personatges que hi ha a Santa Helena. Com, a partir de l'arribada del monstre, del Big Creepy, les relacions entre el poder, l'amor i la cultura, entre Chateaubriand, l'emperador i Madame de Custine canvien. És a dir, amb la guarnició de l'illa.
Ens ajuntem tots tres, malgrat el que ens suposa ajuntar-nos amb Napoleó per derrotar el Big Creepy, o cadascú fa la guerra pel seu costat?
Aquí està, perquè resulta, i això també és històric, que el governador de l'illa era un militar absolutament mediocre, que l'home estava absolutament obsedit amb la idea de que ell, que era tan mediocre, el posaven a controlar el militar més gran dels seus temps. Aleshores, Chateaubriand es dona compte d'una cosa. A veure, aquest monstre i els seus fills, les seves cries, ens poden aniquilar tots. Però l'únic que pot impedir-ho és Napoleó, clar, perquè és un geni militar. El problema és que Napoleó no farà això gratis. Si li dones el poder a Napoleó per combatre el Big Creepy, per combatre aquest monstre, què passarà després? Aquest és el dilema que m'interessava posar als personatges, que han d'escollir entre la vida i la llibertat.
I això, és que clar, em recorda molt on som avui dia, no? El concepte de llibertat, el concepte de Napoleó amb aquests quadres a cavall que recorden les fotografies de Vladimir Putin amb la guerra a Ucraïna, sí. No,
era... Jo quan escrivia la novel·la en aquell moment, l'única cosa que hi havia pel món era la pandèmia, que no es podia assimilar al Big Creepy, però jo estava segur que amb la complexitat del món passarien coses que segurament reflectirien aquesta metàfora, no? I crec que tothom ho pot veure, que amb la guerra és el Big Creepy modern del nostre temps. O sigui, fixeu-vos que, de fet, Putin ja era un paio que va aconseguir el que Napoleó no havia aconseguit mai, que és conquerir Rússia. Però és que, a més, o sigui, gràcies a la guerra ha pogut fer reforçar la reacció. La novel·la tracta d'això, de la contrarrevolució, de la reacció, de com els Big Creepies ens afecten a les nostres societats i alteren tot el nostre món. Per culpa de la guerra, Putin està reprimint molt més. Jo mateix, que publicava una revista russa, la meva traductora, la Nina Brova, em va explicar que l'havia tancat. I això va ser gràcies a, o per culpa de la guerra. Fins i tot Zelensky, que ens diuen que defensa els nostres valors. Jo voldria recordar que això segurament és veritat, però que la, potser no la primera cosa, però la segona cosa que va fer després de la guerra és prohibir 11 partits polítics. És això, és aquest el dilema de què tracta el monstre de Santa Helena, no? De que quan arriba el Big Creepy, què fem? Li donem el poder a l'espasa que ens lliurarà del monstre, però segurament acabarà amb la nostra existència tal com la coneixem. Això és el monstre de Santa Helena.
I l'ésser humà, a l'hora de triar entre vida i llibertat?
Bueno,
què fa?
Hauríeu de veure en acció aquests tres arquetips, la sensibilitat, la cultura i el poder, com es mouen. Perquè la primera idea és que, home, no, la cultura s'hi oposarà a tot això. Bueno, haureu de llegir el llibre, no? Perquè si no ja sí que us l'explico tot. Però aquesta és la trama, aquesta és la idea de fons.
Va, et faré una pregunta una mica provocadora. El Waterloo és la Santa Helena de l'independentisme?
Jo crec que hauríeu de llegir el llibre de Clara Ponsatí, ja que estem aquí, que t'explica que l'estiu del 2017 se'n van anar tots de vacances. No sé si amb això ja s'expliquen moltíssimes coses de les que han passat a aquest país. Quan a 4 mesos de l'enfrontament més gran que pot haver entre l'Estat i el govern de Catalunya, el nostre govern se'n va de vacances, doncs no sé jo com podia acabar això.
Segueix en l'actualitat, Albert? O...
Procuro no fer-ho perquè em destarota. Jo veig el Sánchez o l'Aragonès a la tele i m'hi canvio de canal. Més que és així. Més tranquil. Estic més productiu que mai perquè també em refugio molt amb la feina. Això, mira, sempre hi ha alguna cosa bona a aprofitar.
I això que et passa, què diries? Que estàs enfadat o resignat?
No sé. No sé, jo... L'estat d'ànim d'aquest país em sembla que és de girar cua, perquè... No, és clar, quan els de dalt es comporten així, què vols que fem els de sota? No tinc respostes, de debò. Jo sempre he dit que, a més, els que fem novel·les, el que hem de fer és plantejar preguntes, no respondre respostes. Hem de posar aquestes preguntes, però allà queden. No tinc la resposta a tot això.
Tu, de fet, moltes preguntes les respons mirant la història, no?
Sí.
I mirant la història, per exemple, quin futur augures al català?
Home, això no és, no és mirant la història, és mirant el futur. On està la resposta? Jo crec que tenim molt de zombis, de cultura que està morta però no ho sap i continua caminant. És una mica trist, però és que és així. És que no... Només has de mirar el debat aquest que hi ha sobre el 25%. Si és que és fantasiós. És que és un debat que mantenen els polítics entre ells. La realitat no funciona així. Ens ho hauríeu d'explicar vosaltres, els periodistes. És molt senzill. L'únic que heu de fer és enviar un periodista als instituts catalans i veure amb quin idioma es fan les classes. La immersió fa molt temps que no existeix. Això ho sap tothom menys els polítics. El que passa que pels seus interessos ho han de defensar a favor i en contra. Però jo ja afirmaria que hi hagués el 25% de castellà si el 75% restant es fa en català, cosa que no crec que es faci ara. Però això ens ho heu d'explicar vosaltres. Aneu als instituts de Cornellà a veure quantes classes al dia es fan. Si es fa... Saps quin sentit té debatre sobre el 25% quan la realitat, de fet, és una altra? Jo no sé per què passa això. Pot ser perquè els professors passen de tot, o pot ser... I més probablement perquè els professors no se senten prou recolzats per la Generalitat. Però, aleshores, de què ens serveix mantenir debats tan estèrils, oi? Aleshores, clar que et desanima quan veus que això, que el govern, si s'anava de vacances abans de l'1 d'octubre, com vols que defensin la immersió? Si és que no te'ls creus. Almenys és el meu cas, eh? Però vaja, jo venia a parlar del llibre, que consti.
Doncs va, el llibre.
Què us penseu que és Santa Helena? Un presidi flotant, la cel·la més gran i més hermètica que el gènere humà hagi concebut mai. Mai no s'havia vist un dispositiu penitenciari tan poderós. I tot això per què s'ha creat i per què existeix? Per vigilar un home, un de sol. Winter city side, crystal bits of snowflakes all around my head and in the wind. I had no illusions that I'd ever find a glimpse.
glimpse of summer heat waves in your eyes.
Realment els britànics devien tenir molta por que Napoleó, no sé si s'escapés, no? Perquè crec que ja s'havia escapat una altra vegada, no?
Sí, home, la primera fugida va ser d'Elba i va començar això dels 100 dies que van acabar a Waterloo amb la batalla, i d'allà ja el van dur a Santa Helena, que és realment és un forat al mig de l'Atlàntic, molt petit. Crec que es descriu que és com gairebé la meitat de Formentera, una cosa així. Era terrible, vull dir. I l'home allà tancat, imagina't tancar-lo a ell, no? El que havia, un home que havia governat des de Càdiz fins a gairebé a Moscou, tancat en aquest lloc tan, tan risible. Però, és clar, és que a mi no m'interessava tant a la novel·la el personatge històric com l'arquetip, oi? La idea de que en un lloc com aquest tens tancat una força que, si se'n va, doncs farà maleses i destruirà mig continent. I per això tenien 3.000 soldats. És que es diu bon aviat per controlar un sol home. Tota l'illa depenia de l'existència de Napoleó allà, tancat i cultivant el seu hort.
El que passa és que era un dèspot amb el seu poble, no, Napoleó?
Napoleó... A veure, és que ja et dic, és una figura molt polièdrica, que pots veure que tenia les seves... França és hereva molta part d'ell, encara... Crec jo, per desgràcia, oi? Era un geni militar, això és absolutament inqüestionable. Però és que ell no tenia darrere una idea a part de la seva dinastia. Ell es va carregar els ideals de la Revolució Francesa. Va ser ell qui els va esclafar. Aleshores, allò era un càstig molt ben guanyat, que el tanquessin allà. És aquest el Napoleó que a mi més m'interessa, oi? Com tractes amb algú així, que saps que si el deixes anar, t'ho destruirà tot. Però que al mateix temps, per les circumstàncies de la novel·la, estàs obligat a comptar amb ell perquè et deslliuri del monstre. És una relació entre monstres, realment. El monstre de Santa Helena és el títol de la novel·la, però no et defineix quin dels dos ho és més. Si el Big Creepy o Bonaparte.
Escolta'm, Albert, creus que el Napoleó és un personatge únic o tenim petits Napoleons, també, a l'actualitat? Que és un patró de conducta que es repeteix.
És que el poder és això, segurament. És que els controls del poder no són l'individu, sinó les coses que té al voltant. Quan un individu té unes estructures al voltant que el controlen, bueno, és el que van fer els Estats Units quan el van fundar. No deixar mai que algú tingués prou poder. Però, esclar, el problema no era l'individu, sinó el sistema on l'encabeixes. Napoleó es va aprofitar d'un moment de feblesa per apoderar-se de tot l'aparell de l'Estat. I això ho pots dir a tots els grans dictadors. És que Putin té més en comú amb algú que va intentar invadir Rússia que no amb d'altres homes d'Estat, no? Però, no sé... De fet, hi ha un principi d'antropologia que és molt interessant, que et diu que el que de debò regeix no és l'instint de poder, sinó l'instint d'obediència. Com la gent li encanta que algú mani i així treure's del damunt el problema de gestionar el poder, no? Però, és clar, quan topes en individus com aquests...
Com t'hi relaciones, amb aquests personatges?
No, és que no t'hi relaciones, els combats. Perquè què vas a fer quan un individu com aquest? Si és que saps perfectament on... Ara ja tenim l'experiència històrica, no? Tu que parlaves de la història abans. Ara ja sabem què fa un Napoleó quan arriba al poder, però no aprenem. Després de Napoleó, mira quants més en van venir, i sense el seu talent. Perquè realment era un home amb talent. És la cosa que destorota de Napoleó, que la seva vida personal era un individu, això, que ens explica la novel·la. És que menjava amb el cap gairebé dins del plat i no en tenia de vins i tal. Però tenia un cert talent. Els que van venir després, ja, els grans dictadors que ell inaugura com a sèrie, dius, mare de Déu.
Tu que parles de talent i de poder en aquest llibre, també, de poder sobretot, el talent acaba ocupant el poder en aquest país o no?
Jo crec que molt sovint acaba el seu servei. És una mica del que es parla a la novel·la, no? Com la cultura, que s'hauria d'oposar al poder, molt sovint és que li fa la gara-gara, li fa la rosca i com es posa... Clar, és que té mecanismes de poder. El poder té mecanismes molt poderosos,
per captar, no? El talent, no?
Per captar, per esclavitzar-lo i per sotmetre'l.
Quin és aquest mecanisme?
Home, llegiu la novel·la, veureu com s'explica, com Chateaubriand i Napoleó van tenir unes relacions molt ambigües. Esclar, és que són arquetips que funcionen molt bé, com la cultura vol ser el poder i el poder vol ser la cultura. Per això et deia que anava tan bé que Napoleó al seu inici escrivia novel·les i als seus inicis Chateaubriand volia ser polític. Aleshores, jo ho vaig passar teta escrivint els diàlegs entre tots dos personatges, amb la bellesa, la sensibilitat com a testimoni, veient com s'enfronten. Ara, quan apareix el Big Creepy, aquest enfrontament es transforma en una altra cosa. Hosti, ja veus que un es posa al servei de l'altre i d'una manera molt poc forçada, eh?
I després que el talent es pot comprar amb diners, no? És a dir, el poder pot comprar el talent amb diners.
Segurament. De fet, ho fa constantment, eh? Vull dir... Sí, sí. Per què em mires?
Perquè m'agrada, perquè rius i perquè ets un apassionat, Albert, del que fas i del que escrius i de com parles de les teves novel·les.
Home, jo tinc l'avantatge de que encara faig el que vull, això sí. Ara veurem fins quan, sí, sí.
Escolta'm, signaràs per Sant Jordi o no?
Jo no acostumo a anar per Sant Jordi. De fet, no he anat mai.
Tens alguna illa de Santa Helena on exiliar-te per Sant Jordi?
No, jo crec que... No, jo faig Sant Jordi 364 dies l'any, és el que sempre dic.
Va, escolta, m'expliquen per què no t'agrada el Sant Jordi. No t'agraden els lectors. No, però... no t'agraden els lectors.
Sí, no, ah, no, jo ho va, faig
doncs
tot
és la festa
per ells,
dels lectors,
a més a més.
És la festa dels lectors per Sant Jordi.
Sí, però no dels escriptors. O sigui, a veure, el primer motiu és que tots no som iguals i crec que això està bé que sigui així. A mi va haver-hi una estampa, per això que fa molts anys em va impressionar molt i entenc que no és definitiva, però que a mi em va capgirar, no? A veure, jo vaig veure, em sembla que era, no ho recordo bé, crec que era el Joan Francesc Mira. Estava fent allà signant llibres i dic, mira, compraré un llibre perquè me'l signi. I carai, tu, quina cua que hi havia allà. Perquè... I dic, hosti, això està bé, no? Sant Jordi està bé i tal. Però aleshores em vaig donar compte que és que no, la cua no era per ell. La cua era per un actor porno que havia escrit un llibre. I ell no tenia ningú que, pràcticament ningú que li signés. A mi allò em va regirar una mica la idea aquesta, i és que em va treure les ganes, de debò. Entenc que no és del tot justificable, és senzillament la meva experiència, oi? Jo voldria que entengués la gent que Sant Jordi és el dia més maco de l'any fins que publiques el teu primer llibre. Perquè aleshores estàs a l'altra banda. I de debò, és que les editorials tenen una certa tendència a fer a manegar els escriptors amunt i avall, d'una manera que a mi no m'és agradable, la qual cosa no és una crítica a tothom que hi participa, naturalment. Però és això, jo m'agradaria que durant 364 dies l'any es compressin i no llegissin tant llibres com per Sant Jordi. Tot que... aniria molt millor, de debò.
Què li sembla a la campana que tu no signis?
No, m'ho respecten molt, m'ho respecten molt.
Va amb el contracte, ja, eh?
No, va amb el savoir-faire, no? amb com gestiones els teus autors. Jo crec que ells... A més, jo intento promocionar els meus llibres, normalment. El que passa és que per Sant Jordi prefereixo amagar-me. És una cosa... Bueno, de que cadascú és com és, no? Res més que això.
Home, segurament, mira, tal i com està el país, ens estalviarem els llibres del procés per Sant Jordi, no?
No ho sé. No, jo crec que n'hi ha alguns de bons, eh? Jo crec que hi ha algun... Insisteixo molt de la Clara Ponsatí, l'hauríeu de llegir.
Tu creus que els partits independentistes que governen no continuen sent independentistes?
Bueno, jo crec que això es defineix pel que fa, no per l'etiqueta que tinguin, no? No sé, jo crec que no. Jo crec que no.
I en quina fase som, aleshores?
Bueno, periodista ets tu, m'ho hauries d'explicar tu.
Sí, això. Però tu ets antropòleg i interpretes també l'actualitat amb la història, no?
Jo no crec que estiguem en un bon moment. Crec que estem en un moment en què ens hauríem de pensar que són els partits polítics i que manen ells, no els seus votants. Això és un gran què.
Escolta'm, Albert, surts de llibre per any, ara, perquè fa un any et vaig entrevistar per Les estructures de la narrativa, que va ser tot un èxit, no era una novel·la.
Sí, és veritat, és veritat. Mira, ha anat així. Jo crec que la pandèmia ha ajudat molt. Per la pandèmia, crec. De debò, estem tots més tancats i treballem més, és curiós. Sí, sí, ha anat així perquè... Vaja, jo, en part, és la meva Santa Helena, la meva forma de fugir de l'actualitat i de no mirar... Home, quan mires menys la tele o només mires documentals d'animals, doncs també estàs més temps treballant, deu ser això.
El que estàs escrivint ara, suposo que ja en tens un altre al cap, no?
Sí, sí, molts projectes i molts en marxa. Passa és que hem de decidir amb l'editorial quins apareixeran i en quin ordre, però, clar, la gent es pensa que vas editant a mesura que vas escrivint, i no és així. Eh? Jo tinc coses que estan ja gairebé acabades i que podem decidir com anirà.
No hi deu haver gaire escriptors en aquest país que es puguin guanyar la vida només a escriure, no?
Molt pocs, clar.
Tu deus ser un d'ells.
Molt justet, i no em queixo, perquè sóc dels que, afortunadament, tenen lectors. I... Però aquesta és una altra de les coses que potser per Sant Jordi s'hauria de parlar més. I no es fa mai. Quines són les condicions econòmiques dels autors?
Tu per cada llibre que vens del Monstre de Santa Helena, com guanyes?
Molt bona pregunta. Perquè és el primer que me la fa algú.
He vist que costa 19,90 el llibre.
19,90. Suposem que val 20 euros. La gent hauria de saber això per Sant Jordi, i ho dic com a simpatia pels autors. La norma general, amb excepcions, és que del preu de venda al públic, aquest PVP, que són, suposem, 20 euros, l'autor es queda entre el 8 i el 10%. Això la gent no ho sap.
D'aquests 20, tu no en guanyes ni dos.
Ni dos. I afirmaria. Perquè és que, a més, això li has de descomptar impostos i comissions. O sigui, aquesta és la situació en què... No, tots els autors. Jo alguna vegada he intentat denunciar-ho, però em critiquen tant que dic, bueno, pues, ja callaré. És més fàcil anar amb la flor i la rosa, sí, però està bé que la gent sàpiga quines són els percentatges i com es mouen. De tant en tant estaria bé que alguna associació d'escriptors en parlés més d'aquests assumptes, que ens afecta tots per igual. O sigui, però sí, sí, la situació dels autors és bastant desvalguda. I vull parlar en nom de tots, perquè, és clar, jo, com que tinc un agent literari, sempre t'intenta negociar condicions millors, però és aquesta, la norma habitual és aquesta, eh?
Com fitxaràs com a col·laborador del suplement, Albert?
És que em fa molta mandra, perquè em demaneu que opini de coses...
No, jo no et demano que opinis. Jo et vaig fer una proposta no per opinar, però clar, també és qüestió de... No?
Sí,
a veure si ara... Sí, si ens augmenten el pressupost...
També.
Estaria bé.
Clar, que estigués...
Jo ho intento cada any, eh? Jo estic allà picant a la pedra cada any, però bueno, aquest any serà el bo, ja ho veureu. 2022. Albert Sánchez Pinyol, un plaer, com sempre. Tant de bo vagi molt bé el Sant Jordi, i més enllà del Sant Jordi, aquest Monstre de Santa Helena, un llibre que recomanem moltíssim, que jo he anat pogut fent el que he pogut, però sí.
Està dissenyat per això, perquè la gent passi una bona estona, i si pot ser, doncs que pensin el Big Creepy.
Gràcies, Albert. Ara tornem.